d'aquest alto el foc entre les parts que es farà a Egipte. S'ha informat que ha estat convidat pel govern egipci. Fins aquí les notícies de les 10. Divetres Ràdio, més informació a l'emissora pública d'aquí una hora, a les 11. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
Allà, continuem endavant. Avui hem deixat, antes d'anar informatius, en Teresa Ramos, just que, antes de que va en el tercer punt i continuant xerrant de sa nina i de sa seva evolució que ha de tenir en el seu àmbit socioafectiu sexual.
Efectivamente, estábamos con el tema de la autoestima y ahora hablábamos aquí en privado el tema de la importancia de la ropa, ¿no? Hablábamos de que la niña pudiera elegir su, su ropa. Es importante que la niña pueda elegir siempre y cuando le demos los contextos de cuándo se puede elegir la ropa. Yo creo que en la infancia hay que dejar que la niña sea niña, que se ponga ropa de niña, ropa cómoda, ropa deportiva, porque la falda y el pantalón es una cuestión ya de género, que no caminas, no juegas igual con la falda que con el pantalón. Entonces tenemos que fomentar una ropa para la niña cómoda, flexible, que se rasgue, porque tenemos muchos mensajes, ¿no? El Juan me decía, ¿pero cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Esos mensajes de no te manches, este vestido es muy bonito y no quiero que te manches, o la sensación que le da a la niña es que se tiene que quedar quieta, que no se puede mover y que además eso es lo que toca, ¿no? Entonces, démosles la libertad siempre y cuando no atañe a su salud, como decíamos, el tiempo. Como padres, como varones, otro aspecto importante es que vayamos a verla, a las actuaciones que haga, a los finales de curso, a las es exhibiciones, la mirada. Esa mirada. En la infancia tendemos a ponernos en primera fila para grabar todos los todas las familias. Ahí se ven 200 cámaras de vídeo grabando.
Y los móviles.
Y los móviles. Y en la adolescencia no van a verlo ni el tato. No, la adolescente nos va a decir que no vayamos. La adolescente nos va a decir que no vayamos. Hay que ir. Nos ponemos al final de todo para que, le dé vergüenza, para que no le dé vergüenza. Pero tenemos que seguir esa mirada porque sentirte arropada por papá y por mamá es importantísimo. Importancia de hacer deporte y que elija qué quiere hacer. ¿Qué quieres vole? ¿Qué quieres baloncesto? Anímala a que vaya probando diferentes cosas. Porque el deporte en la niña sí que lo va a hacer, pero cuando llega la adolescencia entiende que ya no es un deporte competitivo, entiende, porque a nivel social se lo dicen, de que su cuerpo puede cambiar con algún deporte y no quieren. Por tanto, no nos descuidemos cuando entramos en la pubertad adolescencia de que continúen haciendo, que sigan haciendo ese deporte. Vamos a enseñar a la niña a que se mire su cuerpo, a aprender. Como madres vamos a intentar quitarle la etiqueta de la ropa, a la ropa que lleva, a la talla que lleve. Y a nivel de educación afectivo-sexual, pues enseñarle quiénes son las personas con las que se puede confiar, las que no, qué significa el amor, qué significa la amistad. No hacerle de menos de, hoy esto te pasa ahora, ya verás cómo cuando seas mayor esto te cambia. Enseñarle tipos de cuerpos distintos, no cuerpos normativos, utilizar libros de educación afectivo-sexual y a nivel social, insistamos en los colegios para que haya educación afectivo-sexual.
Mi queridísima Teresa Ramos, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
A vosotros.
Hasta
Felicia.
La semana que viene.
Chao.
Señores y señores, això és La Gran Vida.
A IV3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Ale de Juan Mimas, a les 10 i 8 minuts, antes d'anar a fer una passejada per Menorca, recordam ràpidament que tenim per aquesta segona hora fins a les 11 des de matí, hora que acabarà aquest programa, aquest primer programa de descans de setmana, recordant que la Gran Vida és tots els dissabtes de 9 a 11 i els diumenges de 9 a 12.
Efectivament, com bé deies, farem una volta per Menorca perquè parlarem d'un nou teatre i després tindrem dues entrevistes, una amb el president d'Aviva. Volem xerrar dels viatges de l'Inserso, que pareix que hi ha hagut una allau de sol·licituds, i també intentarem connectar amb en... farem una telefonada amb en Xisco Ajudem.
Xisco Mestre.
En Xisco Mestre, i que és el president de bàsquet de Tramuntana, però s'ha anul·lat l'entrenament, per tant...
No sabem si poden comptar amb ell avui o correcte. Serà la setmana que ve, però bueno, si no és avui, serà la setmana
exacte.
Que ve.
I després també tindrem, com sempre, Ningú no és perfecte, aquesta secció de cinema, i atenció, perquè ho farem des de Sitges, allà tindrem en Mateu i en Sergio.
Perfecto, idò. I bueno, anem a fer una passejada ràpida, o no tan ràpida, una passejada per Menorca. Un nou teatre arriba a Menorca, nous llenguatges, coses que arrisquen, escenes que trenquen el convencional, companyies iberoamericanes, balears i internacionals en el mateix escenari. El FITIM 2025 transforma l'illa en un laboratori escènic. De tot això me'n parlen Clara Aymamí. Clara, molt bon dia.
Molt bon dia, i de saps on som ara? Just
compte.
Damunt de l'escenari de Sorfeo Maonès, que aquí ho estan posant tot a punt perquè avui hi ha la gran estrena d'aquesta tercera edició del FITIM. Som amb Anabela Hernández, productora executiva del festival. Anabela, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, bon dia, muy bien, con muchas ganas ya de inaugurar esta tercera edición.
Bueno, la teva cara ho diu tot, eh?
Sí, estoy muy
ilusión.
Total, sí,
un poco de nervios.
Un poquito.
Siempre
sí.
Van bien.
Sí, sí, siempre va bien, porque aquí la gente también compra las entradas de última hora, así que pero esperamos que va a ser casi un lleno completo.
Bueno, per aquells que no coneguin el FITIM, conta'ns un poc, quina és la filosofia d'aquest festival de teatre iberoamericà menorquí?
Pues la filosofía del festival es traer obras de nuevas dramaturgias, obras que desafíen un poquito los límites de las obras convencionales. Queremos darle al público algo diferente que no suele haber aquí en Menorca. Por eso tenemos hoy la obra de Martín Flores Cárdenas, de No hay banda, que está bastante alineada con nuestra programación. Y nada, también generar un espacio de encuentro, porque no solamente es una obra de teatro hoy, también tenemos el concierto de la Julia Beatloop, y luego tenemos pues con nuestros colaboradores, tenemos una copita de Jorriguet, de The Beans, para también generar ese espacio un poquito de debate, de, bueno, por supuesto, para pasárnoslo bien y divertirnos y generar ese encuentro, pero también para conversar, para pensar juntos, que creo que también es importante, ¿no?, el teatro.
És un segell del FITIM, sempre va acompanyat s'obra de teatre, amb música, amb un espai de trobada, és una de les característiques, un dels segells d'aquest FITIM, i a més és un festival llarg en els temps que feu una bona selecció de tota la programació.
Exacto, sí, estamos desde hoy, desde el 11 de octubre hasta el 13 de diciembre. Y en varios espacios, por supuesto, esta es nuestra casa, el Orfeo Maones nos ha acogido desde el principio y nos ha apoyado en absolutamente todo, incondicionalmente. Sin preguntar lo que traíamos, han confiado en nosotros, en Endika, que es el director y programador, y en mí. Y la verdad es que estamos súper contentos de estar en esta casa. Pero luego también estamos este año también en la sala multifuncional de Esmercadal y estamos también en Sant Gris, en la sala Albert Camus.
Així que el festival va creixent i es va consolidant i ja és una proposta indispensable als mesos de tardor i un poquet de hivern marroquí.
Exactamente, sí, sí, sí.
Tu ets argentina?
Yo soy argentina. Lo gracioso del tándem que hacemos Endika y yo es que yo soy argentina, pero vivo aquí hace 23 años. Él es vasco, pero vive parte del año en Argentina y parte del año aquí, y entonces pues tenemos también esa conexión con Latinoamérica, ¿no? Por eso Iberoamérica también.
I avui tenim per aquí, vingut des d'Argentina, en Martín Flores Cárdenas, actor i dramaturg, director de l'obra No hay banda. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Me parece bien aclarar que no soy actor.
¿No eres actor?
No.
A ver, entonces cuéntamelo, porque yo te acabo de ver encima del escenario.
Exactamente. A mí me gusta decir que estoy en escena. Porque, por un lado, para respetar a los actores, el trabajo del actor, el estudio y la experiencia que yo no tengo. Y por otro lado también porque una de las interrogantes que abre la obra es justamente qué es actuar. Digamos, ¿no? ¿Qué es la ficción? ¿Qué es estar en escena? ¿Cuándo empieza una obra? También cuando termina la ficción. Hay una serie de interrogantes que me parece que en esa aclaración también de alguna manera empiezo a actuar de alguna manera.
¿Cuántas preguntas?
Sí, muchas preguntas. Es la obra funciona medio como eso, ¿no? Como es una máquina de abrir interrogantes. Es una especie de deconstrucción de una obra que al deconstruirse construye otra, digamos, ¿no? Es una obra muy pequeñita, la empezamos a hacer en mi casa. Yo tengo un teatro en Buenos Aires junto con Ruslan, que está acá con nosotros. Tenemos un teatro muy pequeñito en Buenos Aires. Empecé a hacer esta obra solo para amigos, para poder desbloquearme creativamente, porque estaba como todo el tiempo volviendo a estos textos, a estas intenciones también. Y cuando la empecé a mostrar a mis amigos, me empezaron a decir, no, esto lo tenés que mostrar a más gente, no sé qué, y empecé a hacer funciones, y agregamos funciones. Ahora vamos por la... va a ser la función 219, y la hicimos en Portugal, en España, en varios lugares, en Francia, en Brasil, en Chile. Digo, es como algo que superó ampliamente nuestras expectativas, y hoy estamos acá, que estamos súper felices de esta invitación, irresponsable, porque confiaron en esta gente.
Irresponsable, te acaba de decir, Anabela.
Es que estamos bastante locos, la verdad, para hacer este tipo de propuestas aquí. Pero luego, te lo contaba el otro día en el estudio, que nos han pasado cosas muy bonitas con este festival en poquísimo tiempo que llevamos. La gente, la verdad es que los menorquines y las menorquinas están súper agradecidos de que traigamos este tipo de propuestas, que son más típicas de ciudades grandes, de Madrid, de Barcelona, de Sevilla. Entonces, pues, traerlas aquí, a esta isla, y no tener que salir para ver este tipo de cosas. Y también con la intención de generar algo aquí, ¿no? De germinar algo en el ambiente también artístico. Generar un poquito esa inspiración. También esa es una de las ideas del festival.
Un teatro diferente que llega a Menorca. Esta tercera edición consolida este festival. Eso quiere decir que la gente le gusta, la gente viene y está siendo aceptado desde el primer día y además se disfruta muchísimo. ¿Es la primera vez que estás en Menorca?
Sí, sí, es la primera vez. Es la primera vez mía y también de mi novio, mi compañero de vida, mi socio, que viene. Nosotros, este teatro, o sea, generamos muchas obras juntos y giramos juntos. Entonces, sí, él es brasilero, es escenógrafo y es nuestra primera vez aquí. Vamos a hacer la función, estuve dando un taller y nos vamos a quedar unos días también disfrutando y conociendo la isla y a la gente, que nos está pareciendo maravillosa.
Porque estos días he estado dando un taller también, que es otra de las características de este festival. No solamente hay obras, no solamente hay propuestas escénicas y también música y otras propuestas, sino que además los que tienen ganas de experimentar un taller con alguno de los protagonistas del festival tienen oportunidad, los actores, las actrices y quien quiera de la isla.
Sí, sí, está buenísimo eso, intercambiar, porque es un lugar donde uno puede también... El teatro es para pensar juntos, yo lo pienso así, ¿no? Hago teatro para pensar con otros, pero el espacio de taller permite como este mano a mano con cada uno de ellos, conocerlos. La verdad que toda la gente que se inscribió tiene de mí toda la admiración y toda el agradecimiento por la entrega que tuvieron. Fue, la verdad que fueron muy acogedora el recibimiento y también súper predispuestos. Estuvo, la verdad, increíble.
Y ahora me estabas presentando a tu compañero, que también está por aquí. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo te llamas?
Ruslan.
Ruslan, y eres compañero del... de No hay banda, del dramaturgo, porque ya te iba a decir actor, pero no. Pero también estás aquí trabajando, ¿o no?
Sí, soy escenógrafo de la obra y también hago la técnica. Perdón por mi español, porque soy brasileño.
Eres brasileño.
Sí. Bueno, pero estamos muy contentos acá porque la equipo del teatro, del festival, son muy amables. La ciudad es muy hermosa. Bueno, estamos muy felices acá.
Bueno, esto de venir a trabajar y además de venir en familia con tu compañero a hacer la obra, esto es una maravilla. Así lleváis más de 200, que me ha dicho Martín, obras, con lo cual juntos por el mundo.
Sí, verdad, porque como Martín dice, tenemos un pequeño teatro, hacemos los montajes y después en gira. Entonces es una gran forma de vivir la vida.
¿Y cómo está siendo la respuesta de la gente cuando vais por el mundo?
Bueno, es una obra esta en particular bastante emotiva, pero también con juegos escénicos bastante complejos, pero simples también. Entonces pienso que a las personas les gustan mucho la obra.
Y como escenógrafo, ¿cuál es tu trabajo? Vemos, estamos justo ahora en el escenario, yo he llegado que hay una pantalla grande en el escenario que proyectan unos ojos.
Sí, hay otras cosas, pero no podemos...
Bueno, se puede decir mucho, ya lo sé.
Sí, sí. Pero cuando pensamos la escenografía, también pensamos en la gira, porque como cambiamos mucho de ciudades, tenemos que pensar cosas que son muy fáciles de adaptar, de hacer la montaje con las equipos, pero bueno, hacemos con mucho amor.
No tengo la menor duda de que es así. ¿Y quién tenemos por aquí? Bon dia.
Bon dia, pues és una Gràcia.
Hola, Gràcia.
Com estàs? Tot bé?
Bueno, molt bé. I tu?
Jo molt bé, estic molt contenta, estic molt emocionada d'estar aquí. Bueno, jo soc la tècnica de Fitim des de l'any passat, més o menys, i res, estic molt agraïda d'estar aquí, de participar. Vull dir, no, ahir i avui de muntatge, més o menys, que és quan ja havien començat abans amb el tècnic de Sorfeo, i res, com tot molt bé, estic molt contenta de l'oportunitat i d'estar aquí amb artistes com molt guais i molt importants, la veritat, és molt xulo.
És això de conèixer artistes que potser no tindríem oportunitat i que tenen tècniques i tenen propostes molt diferents a les que trobam aquí a Menorca.
Exacte, sí, segueix el que ha dit l'Anabella abans, de que és un tipus de teatre que això, que no és típic de Menorca. Vull dir, és d'altres ciutats, això es veu a ciutats més grans, és per la península, i és molt guai no només tenir la possibilitat, per jo personalment, no tenir només la possibilitat d'estar aquí i veure el LED, sinó de també poder participar i de poder aprendre de tots aquests artistes, com per jo és algun com molt nutritiu en aquest sentit.
I com a tècnica del festival, quina és la teva feina?
Pues un poc de tot, la veritat. A escoltar les propostes que venen, a veure com ens podem adaptar a l'espai que tenim. Com que fem feina en diferents espais, també enguany amb Sant Lluís i a Mercadal, només soc la tècnica de mò. És a dir, també vaig en els altres espais, si necessiten qualsevol cosa ja estic, però cada espai també té com un tècnic, diguéssim, assignat.
I avui com va la feina? Què queda per fer? Vam, a quina hora us hi heu posat?
Hem arribat sobre les 9.
Bueno, és una bona hora.
És una molt bona hora, hem fet el cafè, hem rigut una estona, ja ens hem posat en marxa, i com que el muntatge el vam acabar ahir, avui és simplement passes tècnics i assajos, i a veure, i que tot estigui rodat i clavat perfecte per avui vespre.
I està yendo todo bien?
Muy bien. Yo quería hacer un agradecimiento a Pere, que cuida del teatro, que es una persona increíble, y Ana, del festival. Bueno, estamos muy gratos de estar acá.
¿Has conocido un poco la isla o no?
¿Te han
dejado?
Ainda no, pero tengo muchas ganas.
¿Todavía nada?
Nada.
¿Solo trabajo?
Sí, verdad.
Bueno, pero el taller, ¿también has estado en el taller?
Yo no, pero estaba haciendo cosas de producción.
Claro, es que la producción es muy importante también, Anabella. Esto es un no parar.
Claro, esto es un no parar. Es mucho trabajo, pero merece muchísimo la pena. Es muy gratificante cuando la gente luego está en el evento y lo disfruta y lo experimenta. Es maravilloso, ese momento es único, porque claro, es que el teatro, a diferencia de otras artes, el teatro solamente ocurre una vez, en un momento en el que vamos a estar aquí 300 personas en un mismo espacio, compartiéndolo. Y mira, me lo digo y me pongo el vello de punta, porque de verdad que es muy emocionante.
Bueno, es que estar en un teatro a esta hora del día, a las 10 de la mañana, sin la gente, pero sabiendo que en unas horas se va a llenar, es que hasta a mí me pone nerviosa.
Sí, totalmente. Lo tenemos ya todo a puntísimo, tenemos todas las barras preparadas, tenemos lo del concierto de Julia, toda la técnica... Y nada, súper preparadas. También es verdad que este es un evento con un... Lo voy a decir ya para la gente que nos esté escuchando. La entrada cuesta 15 euros para ver todo el evento. Es decir, también nuestra intención es que venga todo el mundo, que nadie se sienta excluido, porque 15 euros es un precio súper asequible para todo el mundo, para cualquier bolsillo. Y que vengan las personas que incluso que nunca han ido al teatro, que se sientan invitadas, que aquí cabe todo el mundo.
hoy hay triple propuesta como mínimo, ¿no? Es un ratito de estar bien en el teatro.
Exacto, la idea es compartir toda una experiencia, no solamente ver teatro, sino también compartirnos.
Eso de no hay banda, creo que no es lo de hoy, ¿no? Y habrá mucha banda aquí.
Bueno, sí, hay no hay banda es el título, es un título que justo como, bueno, la obra habla un poco de la ausencia del cuerpo, las personas que no están. La obra trata de reconstruir el proceso creativo de una obra pasada donde había un elenco y ahora ya no está más.
¿Qué hiciste con ellos?
Bueno, la verdad que cuando traté de pensar la obra hecha en grupo, es una obra que tiene un costo emocional muy grande para mí, entonces me costaba mucho que para las otras personas tuviese la misma importancia. Entonces, bueno, arreglar, coordinar horarios con ensayos, son actores muy buenos, entonces trabajan mucho, todo se volvía como demasiado engorroso para algo que para mí era una obrita para amigos. Entonces dije, no, lo hago solo, lo muestro a un par de amigos y listo, hoy estamos acá.
Con No hay banda, ¿a qué hora?
A las 20 horas, en el Orfeón Maonés. Estamos primero, está No hay banda, después hay un recital y hay una parte que es la mejor, que es donde podemos tomar algo, comer algo y compartir todos juntos. Todo eso está incluido en los 15 euros, es como una especie de ganga absoluta.
Claro que sí, me encanta. No hay banda esta noche a les 8 amb en Martín i tot l'equip d'aquesta tercera edició del FITIM. Et deixo perquè estaves en ple assaig, no, ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Poner...?
Sí, no, vamos a seguir ensayando.
Venga, va.
Y vamos a probar algunas cositas más.
Dale, dale.
Bueno.
Muchas gracias. Y para el final comienzan. Muchas gracias, Anabela.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Que disfrutes la isla. Vete a ver Pregonda, que es maravilloso.
Gracias.
Te lo recomiendo.
Muchas gracias.
I ja veus que aquí estem en ple assaig i aquí la companyia i tots els protagonistes d'aquest FITIM començant ja a moure tota sa maquinària perquè estigui tot a punt per obrir portes del Teatre Orfeó Maonès a partir de les 8. Un poquet antes, per allò de gaudir i agafar lloc amb temps.
Moltíssimes gràcies, Clara. Una ferrada ben forta. Fins a la pròxima. Adéu-siau.
Adéu, gràcies, bon dia.
10 i 26 minuts, continua musiqueta i tornem.
Los pregones, la melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol, y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz, y esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón.
A IB3 Ràdio, la gran vida.
IB3 Ràdio és entreteniment.
El Teatre Principal d'Inca, dissabte 11 d'octubre a les 7, Bèsties de Mónica Dolan. Un impactant monòleg amb Marta Marcos sobre la hipersexualització i la pornificació dels menors. Després de la funció, col·loqui amb l'actriu i la periodista Alba Tarragó. Entrades a la banda al web del Teatre Principal d'Inca.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
Ale, Juanmi, les 10:30 des de matí d'aquest dissabte entram a la darrera mitja hora de programa i anem a xerrar de viatges, concretament dels viatges de Sincerso, que han estat una cosa de locos.
Sí, mira, jo tinc mon pare i mon mare que sempre diuen jo no vull viatjar amb de Sincerso, que és la gent gran, però és que resulta que quan vol viatjar...
Està fet per ells, bàsicament.
Sí, però mon pare té... I mon pare pensa que té 40 anys, com tu i jo, saps? Se pensa que és un jovenet com tu de 50 anys, té un esperit, sí.
Un jovenet de 20 anys.
Hi ha gent que renega aquesta edat i que vol viatjar, com sempre, però...
Han d'assumir que Sincerso és a partir de 55, si tens requisits, i a partir de 65.
Sí, sobretot, no? Sobretot. La qüestió és que les previsions han superat qualsevol expectativa i efectivament resulta que hi ha hagut una allau de sol·licituds de gent gran que vol viatjar i pràcticament en poc temps s'han exhaurit aquestes places, sobretot cap a la costa valenciana, catalana, aquí encara queda qualque plaça, però el manco a les Balears, està tot com a molt pla, no?
Per això tindrem en Ton Altos, o ja tenim, millor dit, en Ton Altos, en Pedro Fiol, president de l'Associació d'Agències de Viatges Aviva. Pedro, molt bon dia.
Molt bon dia. Bon dia.
Benvingut en el programa i enhorabona per aquesta sortida que teniu de viatges de Sincerso, que és com una cosa de loco. Donau abasto.
No donam abasto, i hem de recordar que el 80% d'aquestes sol·licituds se fan a través d'agències de viatges físiques i tan sols el 20%, i d'aquest 20 deu haver 10% que li heu fet net o nebot, se fan a través d'online, en la qual cosa aquests dies hem experimentat una pujada d'afluència brutal que ha estat quasi impossible satisfer tota aquesta gran demanda.
Pedro, quina és la situació actual? Perquè hi ha molta demanda, però sobretot la gent que cerca.
El que cerquen són viatges curtets, viatges culturals. No sabem per què, quin fenomen, perquè quan estàs jubilat en principi disposes de totes tendes del món, i aquests viatges de 9 vespres, 10 dies a la península, costa molt oferir-los. Sí, la gent se'n vol anar tan sols per aquests viatges que són esculturals, que són de 5 nits, que venen a les excursions, i ja ho troben com inclús un poc massa. Bé, que dic que és vera que és complicat trobar places perquè n'hi ha poques, però també a vegades també les nostres persones majors són molt exigents perquè evidentment ells volen viatjar en llocs que els fa goig i no en aquells que a vegades queden aquests sobrants, com bé heu xerrat ara fa poc, que sobraven Costa Alicantina, Costa de Castelló, Catalunya, i tal vegada ja ho han fet altres anys i no volen repetir.
Quantes places s'ha posat a disposició un any?
Per al mercat de les Illes Balears, 150.000 en transport. Després n'hi ha, a lo millor, 5 o 7.000 aproximadament que són sense transport aeri, però evidentment no susciten cap interès, perquè nosaltres no podem anar com un senyor de Castelló que pot anar a Múrcia a fer una setmana d'inserso i que s'agafi el cotxe i arribi pel seu compte. Nosaltres depenem del bitllet d'avió. I aquestes places que no duen el transport aeri tan sols valen 10 euros manco. És a dir, que si ja he de posar l'avió i el trasllat, en el final, el preu de l'inserso se'n va anar a risc.
Quan comença la gent a interessar-se per aquests viatges? Quan començava la agència de viatges a notar rum-rum de què s'acosta a viatge d'inserso?
Quan arriba setembre. A principi de setembre...
Ja comencen a demanar, i jo me puc apuntar a fer llistes.
Mira, el que passa és que ells reben una carta de ratificació de dates que se rep a mitjan d'agost per saber si les dates que té l'Institut de Persones Majors és correcta. I si és tot correcte, no l'han de reenviar a cap banda, simplement la donen per bona. Si és una data incorrecta que han canviat de domicili, l'han de tornar a reenviar. I després reben la carta definitiva que els hi posa la destinació que els hi toca i la data on poden fer la reserva. Què passa? Hi ha dues convocatòries. La del primer dia, que tan sols opten un 10% del total, i el segon dia, que és quan ve tota la marabunta, que és el 90%. Clar, el primer dia pràcticament fas quatre reserves. Ara, el segon dia és el més complicat de tots.
I a més, ara mateix teniu manco places que l'any passat per oferir. Això és un problema, perquè molta gent se queda fora. Com se soluciona?
No, i per què d'aquest problema?
Sí. Mira, aquest problema se soluciona injectant més capital, més dobbers. No hi ha pressupostos generals, hi ha una deuta contreta en les companyies aèries per el tema del descompte resident, l'inserso té la mateixa partida pressupostària, i enguany han volgut fer una espècie com a d'acte solidari per a aquelles persones en rentes més baixes traient 7.000 places amb una tarifa plana de 50 euros. I aquestes 7.000 places s'han tingut que restar del còmput total, perquè si tu no injectes més dobbers i tens la mateixa partida pressupostària, en el final el que has tingut que fer és minvar del còmput total per intentar compensar el dèficit que te deixaran aquestes 7.000 places que tan sols viatjaran per 50 euros, que per cert, jo aquí a Balears no n'he fet a cap. És a dir,
ah, anava a dir, aquí n'hi ha agudes.
No, i repetidors, mira, te diria, repetidors, n'he trobat uns senyors que havien aconseguit un viatget i després, com que sobraven viatges entre illes, han anat o faran una setmaneta a Menorca, han estat tots únic en repetir, perquè pensau que repetir un guany tenia un suplement de 100 euros i després, no sé, per tònica general ha estat tot com a molt... Per dir-ho d'alguna manera, l'inserso abans era un procés com a més viu, que durava tot l'any. Perquè tu podies venir primer de febrer, primer de març, i encara sobrava alguna placeta. A dia d'avui, l'inserso neix i mor el mateix dies que se convoquen a totes les persones perquè que no pensi la gent que per mes de novembre hi haurà possibilitat de trobar-les. És a dir, en aquests moments pràcticament podien dir que l'inserso ha quedat conclòs.
Realment per l'agència de viatges és un programa atractiu a l'hora de pensar en ganàncies, en beneficis?
Gens ni mica. Gens ni mica. Te posaré un exemple. Qualsevol reserva que puguis fer ara, una escapadeta pel pont de desembre que tenim operativa directe a Istanbul, a Ljubljana, a Eslovènia, tu basta que venguis dues places d'un paquetet d'aquest i guanyaràs el doble de lo que te pot oferir vendre els viatges de l'inserso, perquè no és qüestió de la nostra remuneració, que jo sé que hi ha hagut notícies que diuen és que cobran 15 euros i és poc. No, a mi no me sembla malament, sempre i quan tingui algo que vendre. El problema és que destines una quantitat de recursos i de temps que en el final no se tradueix en ventes perquè no hi ha material o producte que puguis vendre. Això és el principal problema. Fan falta moltes més places i si no se pot fer, per dir-ho així, no se poden aconseguir més places perquè no hi ha més partit pressupostari, jo el que m'aqueix és que el que no pot fer és convocar a les persones perquè no tinguin res a canvi. A la qual cosa convoca dos cada 3-4 anys i aquell que rebi la carta, que el manco tingui garantida seguretat, una plaça i pugui exacte. Viatjar. Però fer aquestes
que
cues...
Que això que acaba de dir molt important, rebre la carta no és sinònim de tenir plaça.
Clar que no, però quedes molt bé dient que has convocat 4 milions i mig d'espanyols perquè facin el programa de l'inserso, dels quals se quedaran 90% sense places, perquè evidentment el còmput total de places són 880.000. Si tu envies 4 milions i mig de plaça de cartes i a cada carta n'hi ha dues persones acreditades, exceptuant que siguin viudos o fredins, en el final resulta que és que No és que diguis, és que se quedaran sense viatjar tres o quatre persones, és que se queden sense viatjar la gran majoria. És a dir, la tònica general és no viatjar en incerso. És a dir, no té sentit.
Les peticions s'haurien de poder fer de forma escalonada perquè pareix que, tu comentaves en una entrevista anterior, que pareix que la gent intenta trobar una entrada per la final de la Champions.
Sí, ben igual. És a dir, jo crec que en el món dels viatges el que no té sentit és estar variant-se, fent cues, que hi hagi aquesta crispació i aquest mal ambient, perquè jo, a la meva oficina, jo no vull que reini un sentiment de mal ambient, i el que provoca l'incerso és un mal rotllo brutal. És vera que hi haurà gent que està ben satisfeta i contenta perquè han venut, si no, no estaríem aquí, ben que diuen venut places de l'incerso, però és molt frustrant que inclús en els teus propis clients habituals, inclús en els teus propis familiars, que a vegades te diuen, no, Pedrito, no me podries aconseguir una plaça.
Ja, t'ajudem.
I de no. No ha hagut, no n'hi ha, i si no n'hi ha, no en cerquis. Això és el problema.
Hi ha un dipòsit, per desconeixement, un dipòsit que s'hagi de fer per fer aquestes reserves, i si és així, si s'ha hagut de tornar d'on ves a tota aquesta gent?
Només pagues el dipòsit quan tens la placeta confirmada. És a dir, ells quan venen a l'oficina paguen els 15 euros, que és la comissió que li dèiem de l'agència de viatges, i acte seguit tenen un parell de dies per fer aquest petit dipòsit, tant una entitat bancària com a través de la targeta de crèdit, si la tenen securitzada, que això, les persones majors, moltes vegades no saben ni què és, en la qual cosa, molts pobres molt me diuen, podria fer dipòsit aquí? Jo li demano, tu tens APP del banc instal·lada? No, i dic, idò, has d'anar cap a Nerbank. I després, el darrer pagament se fa 45 dies abans de la sortida. Aquests que han de viatjar a 1 de novembre i desembre ja pràcticament ho han de pagar tot.
No vull acabar aquesta entrevista aprofitant que ara vengut aquí en directe estant nosaltres, Pedro, per demanar-te un poc com ha anat aquest estiu, perquè xerrant molt del turisme que ve a les Illes Balears, que si hi ha saturació, si no hi ha saturació, però de vegades no m'ho demanat mai si és Balear viatjar molt o no viatjar molt. Com vos ha anat a les agències de viatges aquest estiu per Mallorquí, Menorquins, Eivissenys, Formenterenys? Han viatjat, mos han mogut o no mos han mogut?
Sí, sí, mos hem mogut, i a més has dit una cosa que suscita per jo un interès especial, que és a vegades aquesta doble moral que tenim els mallorquins en tot. Quan fa sol, volen que plogui. Quan plou, volen que faci sol.
Sempre.
Quan existiu, volen que sigui civent. Quan rebem els turistes, mos fan nosa, però nosaltres també m'ho anem de viatge.
Ah, Àngel Maria, claro, i no mos xixam.
I no mos... Clar.
I s'aturam un altre puesto.
Clar, a mi ningú me fa una valoració de quin és l'estat que té Venècia en ple mes d'agost, quan se'n vol anar de creuer.
Exacte.
Com per jo és ben lícit, com aquell que se'n vol anar a les Illes Gregues, o se'n vol anar a Escarip, o vol fer un creuer des de Palma. Ben que dic que a vegades aquesta petita doble moral, com que, com bé sabeu, jo duc dues jiquetes, duc la part emissora i la part receptiva. Clar, i jo not molt, quan faig el meu discurs, que per la part receptiva, evidentment, no puc fer una altra cosa que defensar el sector turístic, perquè, com a emissor que sóc, també veig que nosaltres som part del problema moltes vegades allà on viatjam. Ben que dic que el turisme no és el problema. El problema és com se gestiona aquests fluxos de persones a un món que ha passat per una pandèmia, que hem estat tancats quasi bé un any, i ara tothom té ganes de sortir. I aquest efecte de xampany, que qualcú diu que ja s'ha diluït, jo crec que la societat espanyola, i sobretot la Balear, mos ha canviat una miqueta aquest xip, i aquestes ganes de viatjar encara, per mi, no s'han esgotades.
Per tant, ha anat bé?
Ha anat molt bé.
Sí?
A veure, com a emissor, és a dir, balears que sortim cap a de fora, he trobat en falta la venta anticipada que es va fer l'any passat. L'any passat augurava una temporada turística molt bona, i quan tothom xerra de que la temporada serà bona, mos venim a dalt i tothom reserva més anticipació. Enguany ha hagut certes discrepàncies, ha hagut sectors que han dit que ho han passat una miqueta malament, que han decaigut una miqueta les seves ventes, i això ha fet que es balear retrasar el moment de formalitzar les reserves. Molta gent l'any passat, aquests que fan la temporada venien el mes de juny, o inclús abans, te deixaven un petit depòsit, 50-100 euros, i reservaven les seves vacances per mes de novembre.
Okay.
Enguany, aquest fenomen s'ha produït justament el mes de setembre, quan ve tot s'incerso, quan els nins tornen a l'escola i els papà ja pensen anar a Euro Disney i a Port Aventura. Ara, en aquests moments, tenim una saturació bastant important.
Bueno, pues, Pedro, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Ha estat un plaer que avui vinguessis amb nosaltres. És un plaer saber que mallorquins, menorquins, eivissenys i formenterenys molt mouen també Fins quan creus que durarà aquest efecte que tenim de viatgera? Perquè jo crec que és molt que ha usat per la pandèmia, de la pandèmia cap aquí, que m'ho van tancar, la gana de viatjar, estalviar menys dos mesos i gastar-los en viatge ha crescut.
Jo crec que mos hem equiparat una mica en aquesta mentalitat europea, perquè ja hi havia britànics, alemanys, nòrdics, que tenien aquesta prioritat, no? Que per damunt de les coses materials destinaven recursos amb experiències i viatges. En canvi, en els països com Portugal, Itàlia, eren més materialistes, i Espanya ben igual. Ja no, mos ha canviat el xip. És a dir, el Covid ha estat s'empenta perquè nosaltres mutàssim aquest pensament i ara sí que començam a donar més prioritat en els viures, les experiències, en el gaudir de les coses, i per això la gent cada cop viatja més.
Moltes gràcies per haver vingut. Una ferrada en
porta. Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Senyores i senyors, uns minuts musicals. Guaiàs, guaiàs. Anem a escoltar. Te pari bé? Sí, vinga. Guaiàs, guaiàs i torna tot d'una. Fins ara.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és servei públic.
Notici d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IV3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Avui, doncs, arriba el moment de la secció anomenada Ningú no és perfecte, aquesta secció que fem cada setmana, cada dissabte, una secció dedicada en el cine.
I aquesta setmana, Juami, tenim orgull, sonó, d'haver enviat el nostre estimat Mateu i el nostre estimat Sergio cap a Sitges.
Sí, perquè avui resulta que posam la mirada en aquest festival de Sitges, que és una de les grans cites del cinema fantàstic i de terror a nivell internacional. I ho feim, com dèiem, en dues veus que són presents allà. Estan en un hotel, no sé si estan concentrats, què fan, però són a Sitges. Prepareu-vos, perquè tenim connexió directa amb en Sergio i amb en Mateu. Música per ambientar, així, perquè estan dins una habitació.
Tranquil, tranquil, no? Ja has pogut deixar sonar, tranquil.
T'agrada, però t'agrada.
Estàs com nerviós, què tens?
La música m'atensa. Tu m'atenses. Sé que t'ho he dit. Ja estava pensant en El Resplendor, també. I
Sergi, Mateu, molt bon dia.
Bon dia.
Sou vius? Ah, sí.
Som vius tots dos. Som vius tots dos, som vius tots dos. Com estàs?
Sí, som vius, som vius.
Vos ho passau bé, vos ho passau bé,
Sí, per aquí s'està bé. S'està millor, crec, que per Mallorca, no? Mallorca
sí,
està plovent, o no?
Està plovent, està plovent.
Ah,
per Palma, a Mallorca està plovent en aquests moments. I patrons i que n'hi hagi, i de tot, eh?
Per aquí fa soleig, s'està millor aquí, s'està millor.
Ah, sí?
Sí, però aquí va ara, Sí, va ploure.
Anem a fer una cosa, perquè, clar, feien la telefonada a la vegada i estan habitacions diferents perquè no s'acopli tot, però volem que ens expliqueu què feis allà i quan comença aquest festival de Sitges.
Vinga. Exacte, i fora per de temps perquè només ens queden 7 minuts, o sigui, que
per exemple, va, qui volgueu, Mateu o Sergio?
Val, bueno, Sitges, Festival de Sitges és un festival molt particular i molt concret, és el Festival Internacional de Cinema Fantàstic i Terror. És un cinema que és especial per aquesta temàtica que du a terme i perquè congrega un sèquit de persones molt fanàtiques, diguéssim, d'aquest tipus de cinema. I és molt especial per això mateix, perquè és vera que hi ha grans festivals a Espanya i a Europa, no? Venècia, Cannes, o aquí mateix Donòstia, però aquest tipus de persones que du i aquest tipus d'activitats que du a terme són molt particulars i generen una comunitat o un sentiment de comunitat molt interessant dins el món cinematogràfic.
Vosaltres, la motivació per anar a Sitges, a part de fer aquest directe amb nosaltres, a La Gran Vida, què cercau quan viatjau a Sitges i una mica que pugueu contar, per exemple, Sergio?
Jo compraria bastant el que cercam amb el que explicava precisament en Mateu, perquè bé, sentíem aquesta música que havíeu posat en el principi no tan intensa, tan fosca, i ho entenem, perquè és un festival de cinema de terror i de fantàstic, però clar, és que jo crec que és esperit, com deia Mateu, és molt de disfrutant, és de venir aquí i passar-ho bé, i amb aquesta comunitat que està formada, i totes no només les estrenes o les estrenes, sinó les activitats, les experiències, venia, a part de veure cinema, a viure bastant el que és l'ambient i el que és... sí, com se transforma en aquest cas un poble per donar forma a un festival de cinema. És una celebració del cinema a partir, bé, en concret, de Fantàstic, que és l'emblema del Festival de Sitges, però és donar vida a tot un poble durant unes setmanes de vida de cinema, de vida, bé, en aquest cas és que ja no només a les sales, és que ell mateix hi havia persecucions de zombis per poble, és a dir, que
ja m'agrada.
És un poble que se transforma.
És a dir, que l'ambient de Sitges aquest dia és especial, a més ja tenen experiència d'altres anys, I Mateu, tu també has vist, no sé si heu viatjat a Sitges per qualque cosa més que no sigui per cinema, per fer la comparativa, però Mateu, això que comenta en Sergio de que hi hagi zombis pels carrers, se converteix en una ciutat o poble temàtic?
Sí, totalment. O sea, jo he estat a Sitges no a època de festival, i també és molt guapo, recoman que la gent pugui venir que vengui, perquè realment és un poble molt guapo i on se pot disfrutar de la platja, de bon temps, de l'estiu. Però és veritat que quan arriba octubre, aquestes primeres setmanes d'octubre, el festival va començar dia 9, dura dues setmanes, és veritat que en aquestes dues setmanes el poble canvia totalment. Sitges ho acapara tot. Hi ha quatre o cinc seus on pots veure pel·lícules, està l'Auditori d'Esmelià, que és la més important, però després també pels carrers trobes food trucks, trobes carpes, trobes podcasts en directe, seccions de ràdio, trobes famosos, va estar aquí Estopa, va venir Francino de la SER, ha estat per aquí el ministre també de Cultura. O sigui, diguéssim que el festival transforma el poble i ho converteix, diguéssim, Sitges en la capital del cinema durant un parell de setmanes.
Què pensau fer avui? Avui és dissabte, deis que fa millor temps que no aquí a les Balears o al Manco aquí a Mallorca. Què fareu avui? Quin és el menú?
El primer, esperar que el temps encara hi acompanyi, sí, perquè és capaç de canviar en un moment. Molt bé, ja la primera nit aquí, però tenim més estrenes. Estem esperant uns quants. Ja hem vist, per exemple, Alfa, no? Que seria la més... l'estrena més gran que ha hagut fins ara, perquè encara queden altres, no? Frankenstein de Guillermo del Toro, o Bugonia de Yorgos Lanthimos, que són les grans pel·lícules que s'esperen en el festival d'aquest any. Però avui, per exemple, té la sessió de Gawa. Ha estat una sessió matinal de aixecar-se prest i anar al cinema ben prest, que no estem molt acostumats, però un festival és el que té.
Tenim dos minutets. Anem a centrar-nos en una pel·li que jo me fa especial il·lusió, que és aquesta de Frankenstein, de Benicio del Toro. Vosaltres, què trobeu d'aquesta pel·lícula? I si trobeu que serà per els amants de Frankenstein de tota la vida, si serà una bona pel·li?
Bueno, és veritat que hi ha moltíssima expectació davant d'aquesta pel·lícula. S'estrena la segona setmana de Sitges i serà estrena nacional aquí. Això també és el guapo d'aquest festival de Sitges, que tens estrenes mundials, nacionals, i la veritat és que la gent té moltes ganes d'aquest Frankenstein de Guillermo del Toro, perquè s'espera que sigui una de les grans pel·lícules dels premis dels Oscars i que tingui recorregut, diguéssim, dins la fase de premis.
Sergio?
I que sempre és interessant veure en Guillermo del Toro, no? La seva visió i la seva manera d'endevinçar-se dins el terror, que és terror, efectivament, però que sempre és amb una poesia, no?, i amb una bellesa que ho envolta tot, molt, molt interessant. Ja, és probablement la pel·lícula, una de les pel·lícules que es cartell més il·lusió fa o més ganes fa d'anar a veure d'aquest festival.
I de Mateu i Sergio, moltes gràcies. Heu berenat, per cert? Ja heu sortit de l'habitació a berenar? O
són les 11, ja que hi seria
bé, però,
hora de dinar,
Bé, és que en Miquel Àngel és una persona que dina a les 11...
No, jo dino a les 12 i mitja normalment i berenar a les 6 de matí, però si a berenar a les 11 de matí ja no és hora.
Faseu cas, a les 9, ahir a les 9 dormia. Vosaltres què fèieu a les 9?
Adiós.
S'han de parlar d'acord.
S'han de parlar d'acord. Problemes.
Mateu, la xuleta.
Mateu, què feies ahir a les 9 del vespre?
Sí, fàcil.
Mateu, què feies a les 9 del vespre? Mateu, ràpid.
A les 9 del vespre. Exacte, exacte. Corazón de las tinieblas, una pel·lícula de novel·la de Joseph Conrad, que era d'animació. I després varen fer un pot de sopar i un pot de juergues, veure que va un pot de juergues. Oh, no pot ser tot cine, no pot ser tot cine, no pot ser tot cine.
Una ferrada, Sergi, Mateu, fins la setmana que ve.
Adéu, adéu-siau.
I a vosaltres, senyores i senyors, vos esperam demà de matí a les 9 en punt des de matí en directe aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de Sevilla i Balears, amb aquest programa, la...
Gran Vida.
Adéu-siau a tots.
Adéu.